En el següent convidat el rebem amb la veu d'en Billy Bragg. És la veu d'en Billy Bragg, però són les lletres d'en Buddy Guthrie. En Buddy Guthrie, que va ser aquell cantautor que durant la Gran Depressió va anar a les zones més deprimides d'Estats Units, persones doncs, que no havien tingut res a veure amb el crac del 29 i que en patien les conseqüències d'una manera brutal. Tota la dècada dels anys 30, Billy Bragg doncs, va anar composant cançons i cantant-les, intentant doncs, aixecar els esperits, l'ànim de tota la població, doncs, sobretot del mig oest i sud-nord americà. Molts anys després, quan Buddy Guthrie doncs, ja havia mort, doncs els seus familiars van trobar un munt de lletres, de cançons que no aquí, a les que no havia posat música. I aquest projecte s'hi van posar doncs, la gent de Wilco i Billy Bragg. En Billy Bragg, com sabeu, és un cantautor doncs, anglès molt compromès políticament en tota la seva carrera, i aquest és un tema, una lletra de Billy Bragg, de Buddy Guthrie, que Billy Bragg li posa a cançó i que podeu trobar en el disc Mermaid Avenue, que és doble, amb cançons fetes doncs, per Wilco i per Billy Bragg. I entendreu, en aquest cas, per què rebem el nostre següent convidat amb música de Buddy Guthrie. We'll be under in the minor key. We'll be under in the minor key. A una escala diferent, el nostre segon convidat, doncs, com Buddy Guthrie va fer, i també de vegades amb una guitarra, doncs, el que fa és assenyalar, indicar doncs, les injustícies des de l'activisme, des de la trinxera que succeeixen en aquest món nostre. En aquest cas, ell ho fa des de Barcelona, ja fa més de 2 o 3 dècades que ho fa des de ben jovenet. El reconeixerem, el recordarem doncs, perquè va ser doncs, diputat un temps, un diputat sorprenent per a la CUP, a la Generalitat, al Parlament català, però també doncs, altres ja el coneixen com a periodista i també doncs, té diversos textos publicats que valen molt la pena, com Cròniques del 6 i altres retalls de la claveguera policial del 2006, o Llums i taquígrafs, Atles de la corrupció, el frau i la impunitat als presos catalans, juntament amb Àlex Romaguera, i també una biografia, un homenatge a August Gil Matamala, Al principi de tot hi ha la guerra, de 2017, en col·laboració amb Anna Gabriel. Actualment treballa per Òmnium Cultural i segueix doncs, escrivint, podria dir, sí, sovint doncs, el diari Ara, i de fet el llibre que parlarem ara, el No robaràs, que és el número 7 d'aquest decàleg que mos porta Fragmenta i que hem anat doncs, parlant amb tots els seus autors, doncs s'assembla molt doncs, a aquests articles que fa el diari Ara, és com una cadena doncs, d'aquests articles que fa doncs, diríem, quinzenalment o cada mes pel diari Ara, i a ell doncs, li ha tocat, crec que era una no sé per què, doncs, una elecció lògica, doncs, aquest No robaràs. Molt bon dia, David Fernández.
Bon dia, Donald. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos aquest matí aquí a la ràdio pública de Formentera, per a la gent de Formentera i Eivissa, a Formentera, que per cert on has estat, jo diria, fa 3 o 4 anys, tocant amb els Ovidi 3.
Sí, amb els Ovidi 4, si no m'equivoco també, sí.
O sigui, i tant. O sigui que ja te'l coneixes, un lloc una miqueta, diríem, especial, la nostra illa, o que no s'escapa també de les desigualtats socioeconòmiques doncs, que tu sovint denuncies. Sí. Escolta una cosa, abans de centrar-nos en el llibre, et volia demanar, doncs, per aquesta data, doncs, aquesta efemèride, trista efemèride d'ahir, l'11M, 20 anys dels pitjors atemptats terroristes a l'estat espanyol, i encara ara, 20 anys després, hi ha opinadors, hi ha mitjans, hi ha polítics i un expresident del govern que encara de manera més o menys passiva alimenten aquesta teoria de la conspiració. Quin sentiment i quina reflexió et suscita aquesta efemèride i aquestes reaccions?
Home, doncs de vergonya en primera instància i de crònica d'una infàmia que encara perdura, no? Perquè a mi em va agafar l'11M a Brussel·les per una qüestió també de solidaritat, en aquest cas amb la pagesia, no? Hi havia una trobada europea i allà des de les 9 del matí l'única hipòtesi que hi havia era la del fonamentalisme jihadista, la regla islàmica, la regla islamista, no? I per tant, jo no vaig viure com vaig tornar el mateix dia i em vaig trobar no, amb la sorpresa de que ho atribuïen a ETA. No? Ara, recordo també aquells dies, òbviament, davant la seu del PP, no? Però vist des d'ahir, òbviament, amb mal record per les víctimes i pels ferits, amb un llibre preciós que recordo de l'amador Fernández Salater, que va parlar com va ser el procés, no? La trobada de les víctimes, el procés de resiliència, de suport, però també amb la perspectiva del que passava aleshores. No? I és que no ens podem aïllar de la guerra d'Iraq, no? Que va ser la conseqüència directa d'aquella implicació colonial i imperial, on també va regnar la mentida, perquè el senyor Aznar va dir «Estén ustedes seguros de que hi ha armes de destrucció massiva», i això demostra com una autèntica fal·làcia que va servir ni més ni menys que per arrasar un país, no? Destruir-lo sencer, encara no s'ha reconstruït d'ells després, i d'aquell vesper encara en paguem les conseqüències a tot el món, especialment a la zona de l'Orient Mitjà. Jo sempre he pensat, i ho he dit en públic, que crec que allò són crims de guerra, el que es va fer a l'Iraq, i que, per tant, aquell trio de les Açores, Bush, Blair i Aznar, haurien d'estar jutjats al PPI. I continuo pensant avui.
Molt bé, vinga, centrem-nos en aquest no robaràs. A veure, els que et seguim, els que seguim sobretot la teva, diríem, feina, la teva tasca activista intel·lectual, sabem que les referències, doncs, al món cristià, al món catòlic, bé, són més, diríem, freqüents els que alguns podrien pensar, noms com Ella Curia, com Casaldàlia, com Monsenyor Romero, com el cardenal Martini de Milà, com Chesterton, aquest autor doncs, catòlic practicant i tant doncs, crític doncs, amb el capitalisme doncs, a principis del segle XX. Doncs, tants d'altres sovint són inclosos a les teves, als teus textos. Llavors, no m'ho sorprèn doncs, que et veiem doncs, en aquesta col·lecció doncs, de fragments sobre els 10 manaments inserits en l'Antic Testament. Com va anar, aquesta, diríem, aquesta petició d'Ignasi Moret a l'editor de Fragmenta doncs, perquè t'incorporessis doncs, en aquesta llista de 10 autors?
Doncs, tal com dius, va ser una invitació de l'Ignasi, de tot l'equip de Fragmenta i de l'Anna i de la Maria, que em van fer l'oferiment no només de participar a la sèrie dels 10 manaments, tota ella molt, molt recomanable perquè ajuda moltíssim a pensar, però ja em va dir que, òbviament, havia d'agafar el setè, no?, en la tradició cristiana, avui en la tradició jueva, del no robaràs, no? I era obvi que ja sabien, no?, a quina porta trucaven i quina perspectiva, no? I jo molt, molt, molt agraït, però és veritat que ara potser resulta menys sorprenent que moltes vegades no, recollir pensament cristià o del pensament de que s'ha de cristianisme de base o de reflexions fins i tot de la contemporània, no? De les encícliques del mateix papa francès, no? Laudato si i Fratelli Tutti, que diu literalment que el capitalisme mata. No? Però jo ho utilitzo com a argument de força, com a argument d'autoritat, de que a vegades no és la gent que està embolcada més a l'esquerra o més als marges qui fa una anúncia evident, no?, de les desigualtats, injustícies i violències del sistema, sinó que també ha sigut perquè jo durant molts anys que vaig començar en l'activisme més social, a poc a poc em vaig anar trobant allò que s'anomena cristians de base, que per mi han sigut els militants més picapedrers, més coherents, no?, i més compromesos que he conegut mai, no?, i he tingut la sort també, com sabeu, de conèixer l'Arcadi Oliveres, que era de Justícia i Pau, o el Jaume Botell, de les parròquies obreres, no?, de l'Hospitalet de Llobregat, i sempre els he considerat companys de viatge, amb aquell aforisme, si voleu, que no ens discutíem sobre el cel, no?, i sobre el paradís al cel, sinó que discutíem sobre l'infern a la Terra, no?, i això era un viatge compartit, no?, i intentar que l'infern fos menys infern. I Chesterton, òbviament, perquè si Chesterton sempre des que me van presentar, des que vaig conèixer, per dir-ho així, m'inspira, sedueix, interpel·la directament, no?, a què és el món, no?, i què és la vida en comú.
Molt bé, i tu com si fossis el pare Brown, doncs has agafat doncs, aquest manament i l'has disseccionat des de la teva perspectiva. En aquest cas, les primeres frases del llibre estan dedicades doncs, a Sant Agustí d'Hipona, no? per en fi, al cap i a la fi, doncs, no perdre aquesta àncora cristiana de la qüestió. I que ell, d'alguna manera, parla doncs, de l'escala, i és present en tot el teu llibre aquesta tensió, aquesta contraposició, aquest diàleg entre les escales del robatori, que veiem doncs, que hi ha doncs, al segle V després de Crist i fins i tot abans, en l'època hel·lènica, doncs, ja hi havia doncs, aquesta idea de que hi ha uns lladres de guant i coll blanc i hi ha uns lladres que sempre moscaven malament i que són els que paguen, en fi, els plats.
Fonamentalment, el llibre tragina en aquesta contradicció, que com bé dius, no? Citant el text de Sant Agustí d'Hipona del segle V, amb l'anècdota no, d'Alexandre Magna quan deté un pirata i li diu et sembla bé, no? Està robant el mar. I diu, bueno, i a tu què et sembla quan robes a l'engròs? No? A mi em diuen lladre perquè robo petit i a tu et diuen emperador perquè robes a l'engròs. No? I a partir d'aquí tot això es podria reproduir al món dels nostres dies, la qual cosa recorda la vigència del manament, d'un manament no complert, no? Perquè en aquest món nostre es roba molt i es roba cada dia, no? I en canvi aquesta perspectiva de perquè sempre ens fixem en els descartats, en els agullats del sistema, no? I no obrim, no badem boca ni obrim boca quan, no? Quan qui es roba doncs, enmig d'una guerra i una crisi energètica com estem patint des de la guerra d'Ucraïna, no? Doncs resulta que l'any passat aquí s'han guanyat 30.000 milions d'euros la banca i les zones energètiques fonamentalment per comissions, no? I per una cultura completament especulativa respecte a un bé fonamental, no? Un servei públic, que és l'electricitat, no? Per exemple. I tota l'estona furgo per aquesta, no? Per aquesta, en aquesta contradicció que a mi em continua escandalitzant. Fins i tot, just després de rebre el correu de l'Ignasi Moreta, que li torno a agrair la invitació, i entrava al metro, poso el llibre, no? I al metro, al telèfon, deia, vigili, no? El cartarista sempre està atent, no? I deia, per què no ens avisen d'altres coses que també passen, no? I per on se'ns escapa el present i el futur d'un país sencer, que en el cas català concret, doncs està en màxims històrics d'exclusió social amb un 30%. 3 de cada 10 catalans i catalanes estan en risc d'exclusió social. I la lògica és vampírica, és a dir, no? Tants caps, tants barrets, i des de la pandèmia el 63% de la riquesa generada del món està en mans de l'1%, no?
Tu, de fet, i a més això està permès doncs, per diguem, les institucions polítiques del món, que ja no sabem si ho permeten doncs, per... d'alguna manera per gust o perquè tenen les mans lligades, però en qualsevol cas, els últims 20 anys, les últimes dues dècades, les últimes dues dotzenes d'anys han sigut les més plutocràtiques segurament de tota la història i tu, doncs, al principi del llibre, també citant Chesterton, dius allò de la plutocràcia no té filosofia ni moral ni significat, només pot tenir un èxit material, és a dir, un èxit menyspreable. Clar, algú es pot estar escoltant i dir, però bueno, aquest senyor que escriu aquest llibre què passa, que censura qualsevol que vulgui fer diners en aquesta vida?
Clar, jo aquí entro el... No, jo crec que no. Jo crec que fins i tot podem arribar a la paradoxa, no?, de que qui ha treballat i, no?, i ha pogut comprar-se un habitatge hauria d'estar patint, no?, perquè és el propi sistema, no?, el que potser un dia li pren, no? Però no, és una reflexió, primer, filosòfica, òbviament, això és l'editorial Fragmenta, no?, sobre la riquesa, no? I jo me'n vaig no només a Sant Francesc d'Assís, sinó me'n vaig a Pelagi, que encara va discutir més l'origen de la desigualtat i l'origen de l'acumulació de la riquesa. Però aquest és un debat, no?, que sempre està altament polititzat, després, com deies, de dècades de neoliberalisme, on això, on se'ns ha educat, o se'ns ha mal educat la mirada per mirar baix, com si l'amenaça vingués de baix, no?, i no vingués del poder, no? Per tant, no, quan parlem del... No sé, no crec que aquestes persones que pateixen per casa seva o per la feina formin part, no?, de l'1% més ric del món. Ja els dic jo que no, que formen part del 99, no?, i que fins i tot perquè el llibre també està ple de paradoxes i dels arguments dels altres, el propi Fòrum de Davos, que nosaltres coneixem col·loquialment com els amos del món, no?, que es troben cada any allà a Suïssa, doncs després de la pandèmia el seu president va dir que així no es podia seguir, amb aquest nivell, no?, de concentració de la riquesa, amb aquest nivell d'expansió de les desigualtats socials, amb aquest nivell d'externalització dels costos ambientals, amb aquest nivell d'elusió fiscal. Aquest senyor, que pot ser senyora, que està pensant, no?, si no, qui li roba hauria de pensar que hi paga de mitjana 5 o 6 vegades més impostos que Telefònica. No? Acaben pagant un tant per cent net entre el 4 i el 7% a base de bonificacions, i de què resulta allò que deia Sant Lluc, no? Ja que parlem de reflexions, que qui més té, més tindrà, i tenia poc tindrà menys, i el que potesti serà agullat. No? Això és que fa molts segles, no? Però sembla mentida que sigui tan actual. Però si un pensa que està pagant impostos per tenir sanitat pública, perquè filles i fills tinguin educació, perquè hi hagi pensions, et donaràs compte que tot està privatitzat. I resulta que si vols fer sanitat és millor que tinguis una assegurança privada, que si vols educació que et paguis un màster, que si vols seguretat fins i tot truquis a una empresa, segons la privada, i aleshores per què paguem impostos? I on van els nostres impostos, que són els que habiliten i permeten una vida en comú i digna per a totes i tots. No?
Uh-huh. A la pàgina 17 i en línia amb el que estàs dient, cites el teu admirat Alba Rigo, que també ha passat per aquí pels micros de Ràdio Illa, i citant-nos un fragment, perquè tu fas això, doncs constantment hi ha referències en els teus textos, ja siguin doncs textos articulistes, doncs a diaris, o ja siguin llibres, en fi, ets, diguem, agraït a les teves fonts, i com a admiració, no, com a homenatge, doncs les cites constantment, però després les teves pròpies reflexions sempre són com punyalades, no? Com són seques i en fi, també mos fan pensar. Qualsevol cas, aquí Dalva Rico dius allò que el dolor és doble dolor en un món amb televisió, l'injustícia és doble injustícia en un món globalitzat. Després de citar algunes dades on aquest, diríem, 1% i tots els seus còmplices fan doncs que l'altre resta del món pateixi directament fam o mort. Per què ens hem tornat tan indiferents? En tens una resposta?
Mira, tot just avui hi havia un text de Cristianisme i Justícia, una gran entitat d'aquí del país que cada mes canvia a casa, no? Un petit quadern amb algun tema de reflexió, i deia precisament, no? Davant la indiferència, davant del dolor aliè, no? I feia una referència molt interessant, que deia que això no és que ens haguem tornat boixos, sinó que una certa cultura, no?, ens ha induït permanentment a aquest règim general d'indiferència. Ens en fot el dolor dels altres, no sabem aturar-nos, no sabem escoltar. Això també passava en algun passatge bíblic, no?, que passaven pariadors i veien, no?, com deien, un bony amuntegat, i l'únic que s'aturava era el bon samarità, no?, que s'escoltava a intentar saber què passava. Santiago Albarrico, ja que el cites, a més la llibre està dedicat a ell, perquè m'ha ajudat molt a pensar quan dius que cito molt, és sobretot per deontologia també, fins i tot, no? Perquè jo intel·lectual no me'n considero gaire. Jo llegeixo, m'agrada llegir, intento ser ciutadà de ple dret i amb tots els deures, però Santiago Albarrico ha treballat moltíssim el tema de la indiferència i diu exactament això, no? Que la gran victòria realment d'això que anomenem capitalisme, que hi ha molts adjectius per qualificar-lo, fins i tot aquí el president del Cercle d'Economia de Catalunya, l'expresident, l'Antoni Costas, li diu capitalisme zombi, diu que la gran victòria del capitalisme ha sigut el règim general d'indiferència que ha aconseguit respecte al dolor i el sofriment aliè. Aquest fanfutisme de que no mirem el món, només mirem la pantalla, no?
I aquí és quan et preguntes, precisament, que queda tot diluït de qui roba aquí, no? Quan et preguntes, mirant el llibre, es roba o no roba? Qui roba aquí? Amb quins mitjans? Sí. Amb quines quantitats? El dilema és ontològic, radicalment asimètric i ple de paradoxes. Perquè a mi, jo m'hi he trobat en aquestes situacions, no? Per exemple, aquí a Formentera tenim un problema brutal amb l'accés a l'habitatge. O sigui, compartit, doncs, per exemple, doncs, a la teva ciutat, a Barcelona, on també passa, aquí a Formentera tenim les estadístiques que ens diuen l'habitatge més car de tot l'estat espanyol. I tenim un problema ja greu perquè hi ha molts, diríem, professionals de serveis essencials, ja siguin mestres, professors, infermers, metges, bombers, que no volen venir a viure aquí. I després, doncs, classe treballadora, doncs, que havia, bueno, havia volgut viure aquí i que va marxant, doncs, de l'illa de Formentera. Llavors, doncs, quan es parla obertament, doncs, de la intenció, doncs, per exemple, de regular, doncs, els lloguers de l'habitatge, hi ha molts propietaris de Formentera que diuen la propietat privada no es toca, no? I tu parles del dret de l'habitatge, no? I el confrontes amb aquest article, diríem, de la Constitució espanyola, que diu que el dret de l'habitatge està garantit i que l'especulació està, d'alguna manera, prohibida, i després, doncs, amb la propietat privada. Aquí entraria aquesta pregunta que tu deies que és ontològica, qui roba aquí?
Sí, perquè és obvi, jo crec que sí que tots hem de fer la pregunta, però m'interessaria molt més, no?, el debat, que jo crec que el llibre el trasllado, de si jo parlés amb un propietari d'aquest tipus, no? Primera, perquè la propietat privada està garantida a la Constitució i està garantida a les lleis europees. I segona, perquè aquí fa molta trampa, en aquest cas, no? No intel·lectual, no? Però sí que és ontològic, perquè s'ha de pensar, doncs, que és veritat que es roba per baix, no?, i que hi ha furs, i quan et troben a la carretera, el sentiment d'inseguretat, de percepció, és molt alta, no? I en veritat, doncs, segons que passi, doncs igual les porto 200 euros, no? Però, en canvi, els altres robatoris, i jo crec que toques el tema clau de la nostra realitat, que és l'habitatge, doncs, en fi, el no robaràs és un manament contra un pecat que existeix, que és la cobdícia i que és l'usura, no? I aquesta cobdícia i aquesta usura és el que està passant, no?, tant a Formentera com aquí. I quan parlaves de la democràcia i tot, aquesta és la gran pregunta. Des del 2008, que va haver el primer desnonament fruit de la fallida financera, que, com va dir la ministra d'Economia, Elena Salgado, la pagarà qui no l'ha provocada, no? Aleshores, on està la democràcia? On està la justícia? Aleshores, que la pagui qui l'ha provocada, que era la banca i les caixes, òbviament. No? Però el debat és, han passat 13 anys des d'aquell primer desnonament i més de 700.000 persones han estat desnonades als Països Catalans des d'aleshores. I encara avui estem pendents de si entra una regulació de preus. Però a ningú li escandalitza que es regularitzi, o sigui, que estigui que el preu de la benzina, no?, estigui controlat o estigui limitat, o que el preu del pa, no?, aquí al gremi de flaquers tenen un preu màxim, no? I en canvi, això és la gallina dels ous d'or, que el que fa és expulsar. El que està passant a Formentera està passant al Pirineu, que els fills del Pirineu no es poden quedar a viure a les zones més turistificades del Pirineu perquè és un impossible, no? Però, clar, aleshores en què quedem? Perquè l'article 47 diu, no?, diu dues coses, que el dret a l'habitatge és un dret fonamental i que els poders públics combatran l'especulació. I el que han fet en 45 anys és tot el contrari. Ha sigut fer fomentar-la. I jo crec que el tema de l'habitatge que ens fan la vida impossible, és a dir, que ens roben la vida al final, i que alguns es fan molt rics amb la vida aliena, no? És que no, és que tot en aquesta vida ha de tenir límits. I qui creu que tot s'hi val, no creu en res. I aquesta frase, que és del punt sentit comú, que tot té límits, no?, i que fins i tot aquest senyor propietari de no sé quants pisos diria sí, tot té límits, diria, a mi no em pots posar a morrió a l'increment exponencial infinit de la meva riquesa. I si hem de viure en comú, i tant que s'ha de posar límits, no? I sobretot quan és una riquesa que a més no està vinculada a la generació de béns i serveis, sinó que és pura especulació. No? I és augmentar la taxa de benefici fins a l'infinit. I això el que farà, com bé deies, és buidar el Pirineu de la gent que habita, no?, o sigui, dels seus paisans, no?, i Formentera de la seva gent. I a mi em sorprèn molt com aquest consens, no?, però també amb un tema molt contradictori, que tu t'agafes l'estructura de la propietat de l'estat espanyol, dels pisos, i allò que diem els fons voltors i els fons d'inversió no arriben al 10%. És a dir, no, aquí hi ha especulat molta gent, no? I en veritat hi ha un 30% que sí que concentra persones, societats que tenen més de 10 pisos. No? Clar, això és molt diner i jo crec que el que... Bueno, jo estic completament a favor de la regulació dels lloguers, és que si no, què farem? Perquè altres polítiques que s'han empescat eren només transferir recursos públics. Va haver-hi un moment que hi havia subvencions al lloguer, però això és que aquests senyors continuen guanyant, no? I per tant s'ha de posar límit, perquè tot en aquesta vida té límits, no?
Hi ha un moment en el llibre, David, seguim parlant d'aquest No mataràs, escrit... Ai, No robaràs, disculpa.
Ah, bueno, i jo no, però una cosa que s'hauria d'una cosa, perquè et deia que el llibre parlo. Jo vaig tenir aquesta conversa amb una API fa un any, a Eixade.
Sí, també l'ha inclòs en el llibre, sí.
L'ha inclòs el llibre perquè em va dir... És un tema d'equilibri de drets, no? Ha d'haver-hi dret a la propietat privada i ha d'haver-hi dret a l'habitatge. I li vaig dir, saps què passa? En aquests 15 anys, des del 2008, jo no conec ningú que hagi perdut casa seva per ser propietari. I conec 300.000 desnonaments de famílies, 300.000 famílies que han perdut casa seva. I aquesta és la diferència. I jo no he vist mai cap operació de la policia per desnonar un propietari de casa seva. Però sí a les persones que encara no tenen accés a l'habitatge. I això hi ha un amic molt amic, que és Manuel Zubero, que també surt al llibre, que ho diu. Quan el dret passa a ser un luxe, no?, és quan el dret es fa fixets per a tota la gent. Quan tothom tingui dret a l'habitatge, mira, no? Si algú vol comprar una casa de 20 milions d'euros, a mi m'és igual, saps? Però primer, tu pots ser una mercaderia, això el ministre Ábalos, ara de moda per altres coses, va fer una cosa, jo diria que també autològica, va dir, no, l'habitatge és un dret i és una mercaderia. I dic, bueno, o és una cosa o és l'altra, però tot alhora no pot ser. I deia, serà una mercaderia quan com a dret ja estigui satisfet per a tothom. I això sí que podrà ser no? un bé de lliure mercat, si vols. Perdó, és que m'ha vingut la cap.
No. Que va. Al contrari. Gràcies per aquesta, doncs, aquesta referència. Parles d'un senyor que es diu Martin Schrey, que podria ser un exemple entre molts, no? I del Daraprim, que és un medicament que era essencial doncs, per dolències, com per exemple diversos càncers, no? I com el va pujar, sent, diríem, el propietari, doncs un 5.000%. I la píndola va passar de $13.50 a $750. I quan se li va demanar en roda de premsa perquè feia això, va dir, se'n diu capitalisme i és legal, no? Aquesta actitud usurera. En qualsevol cas, va acabar sent engarjolat i després va recuperar la llibertat amb la prohibició judicial de dedicar-se a la indústria de per vida, expliques en el llibre. I aquí a mi m'ha fet tornar a l'inici del llibre quan Sant Agustí d'Hipona deia allò de si dels governs entrem l'acció de la justícia, en què es converteixen si no una banda de lladres a gran escala. La meva pregunta a David és, la justícia actua, com veiem en aquest cas de Schrey, no?
Bueno, el cas de Schrey, que és molt paradigmàtic, sobretot perquè el més salvatge del cas, primer jo diria que ell no és cap industrial ni és cap empresari, és important, ell és un broker, no? Sí, va comprar l'empresa i aleshores va especular amb el que hi havia, però no té cap vinca ni amb la salut pública ni amb res, no? Però l'altre és que respecte al que signifiquen els jocs de Wall Street, és anecdòtic, no? I de fet una mica com el Capone, no? Perquè van acabar enxampant per una altra cosa, que era un fons d'inversió que es va convertir en una estafa piramidal, no? Però sí que és veritat que la resolució judicial és molt justa, i tu no pots dedicar més a això, no? Perquè li fas pitjor la vida a la gent, no? Ara, quan parlem de plutocràcia, no robaràs, quan parlem, que també ho abordo una mica al llibre, no? Encara que sigui de passada, a la qüestió penitenciària, a la presó només hi ha pobres. A la presó només hi ha pobres i dissidents. Sempre ha sigut així. Hi ha una certa història de la infàmia i una perspectiva molt, molt, molt classista. Hi ha molts circuits que porten a la impunitat dels rics, no?
Poses el cas de Josep Lluís Núñez, precisament en el llibre, com cas paradigmàtic.
Sí. Josep Lluís Núñez, Javier de la Rosa, Félix Millet, tots aquests han estat molts pocs dies a la presó, no? El cas de Núñez és que va estar 38 dies quan la sentència era 2 anys i mig, no? Quan la mitjana catalana d'imposició a la pena són 2.700 dies. No?
O un dels grans lladres també de l'època més bèstia de les pilotades capitalistes a l'estat espanyol, com va ser esta Plana, que fa molts anys que està, diríem, per qüestions, diríem, com n'hi diuen?
Humanitàries. Sí, que ell és completament a favor, eh? Jo crec que molt poc en la presó. Però si hem d'aplicar l'humanisme penal, no? No ho apliquem en funció de la cartera. No? Un debat que ha sortit una mica de refiló també amb la qüestió de Dani Alves i els 150.000 euros, no? Que sembla que si tens calés, no? Pots tenir atenuants judicials. No? Però a mi el cas més evident, per comparar el cas del Martin, que deies, d'Uringa Farmacèutics, amb la nostra realitat, és Rodrigo Rato. Rodrigo Rato és l'únic banquer que paga. És l'únic, de tot el que va passar, és l'únic que ha tingut condemnes, no? Bueno, també es va suïcidar Miguel Lessa, no?, quan el van condemnar a Caja Madrid, però no ha passat res més d'això. O sigui, el nivell d'impunitat no és només a nivell penal, que n'hi hagi judicis i aclariments, no? És que, a més, no han tornat ni un duro d'allò que l'Estat ja reconeix que mai recuperarà, que són 50.000 milions d'euros, que es diu molt ràpid, però si traduïm a escoles, biblioteques, hospitals, centres per a gent gran, infraestructures, no? És moltíssim.
No, i a més, hi ha un moment que cites, en aquest cas, a Andreu Mas-Colell, que en el moment, doncs, de la crisi de 2010, 11, 12, doncs, era el conseller d'Economia de la Generalitat, i a més, un reconegut economista a nivell, doncs, acadèmic, doncs, que va sortir dient allò que el sector públic no ha provocat la crisi, la paga. Això ho expliques, això el cites tu en el llibre, i hi ha un... No, i a mi em va fer pensar, doncs, en aquest moment, doncs, que tenim personatges com Milei a l'Argentina, i que estan creant, doncs, certa, diríem, en fi, seguidisme a altres bandes del món, on el sector públic és demonitzat com si no serveix per res. Mira, serveix per pagar, doncs, els excessos de tots aquests pirates, no?
Sí, i tant, no, i tant. I a més, de fet, després de 5 dècades de neoliberalisme, ja hi ha estudis acadèmics i no d'universitats, precisament d'esquerres, no?, d'aquell mite, no?, de que la gestió privada era millor, no?, s'ha demostrat completament fals. Pitjor, més ineficaç i, a més, amb un nivell de lucre, no?, enorme. El cas de Milei, que no és diferent del de Bolsonaro o del de Trump, tot i que té les seves variacions, no?, és especialment greu perquè el que ens recorda és que anem dient ja fa uns anyets que el futur sembla distòpic, i no, el futur, el present ja ho és, no? Estem vivint ja. I és aquesta història de dir, l'Estat, bueno, a més és una escola, no? La seva inspiració, que és una escola austríaca, no? No s'han aplicat mai els preceptes en cap lloc del món, no? I és aquest mite fundacional de l'Adam Smith, no? Del deixeu fer, que l'Estat no interfereixi en res, però si no hi ha mediació, aleshores és la llei de la selva. Perquè això és la llei del mercat. La llei del mercat és la llei de la selva. I quan Milei diu que no hi hagi mediació, és que guanyarà el més fort. I que qui pateixi o qui s'ofreixi serà exclusivament per culpa seva. És a dir, abstraure's completament d'una realitat completament desigual, no?, i de molts factors que porten al circuit de les desigualtats socials, fonamentalment vinculat a l'acumulació de poder i de riquesa i a la bilis i la ibris de la dominació, no?, de poder sotmetre als altres. Un debat que fins i tot abans de Sant Agustí d'Hipona ja va confrontar Sòcrates i Calícles a la guerra del Peloponès, no? I que a més és un debat que és molt actual, perquè Calícles, que era el salvatge, no?, el de la llei del mercat, per dir-ho així, deia: els lleons tenen dret a menjar-se els xais, no? I Sòcrates deia: no, el dret precisament és la capacitat democràtica de la multitud, no?, de posar límits, no?, a aquesta voracitat dels carronyaires, per dir-ho així. I l'Eix és Calcles, està dient: jo m'ho puc carregar tot, no? Però això, quan vivim en comú és que fem mediacions i ens posem límits d'una cosa que jo també reivindico des del liberalisme polític, que és que el liberalisme polític, que no és l'econòmic, va néixer per evitar les salvatjades que els uns ens poden fer els altres. I per fer mal, tots som molt poderosos.
Uh-huh. Ara hem citat una sèrie, doncs, de villans, de persones, doncs, molt dolentes. Hi ha un moment en el llibre, a l'entradera d'un capítol, que cites a Arenal, a Concepción Arenal, odia el delicte, compadeix el delinqüent, dius. Clar, què hem de fer? I a més és una perspectiva cristiana. Què hem de fer amb tota aquesta gent que mos sotmeten socioeconòmicament a la majoria de la població?
Jo, la resposta clàssica, històrica i esperançada és posar-nos al seu lloc col·lectivament, no? I hi havia un constitucionalista italià, no?, de la República del 48, que era Piero Calamandrei, que deia: el que ens demanen a les nostres morts, ara parlo de la guerra contra el feixisme, és que fem lleis justes i honestes per evitar el possible sofriment humà, no? Però també és veritat que quan parlaves del llibre també, que cito la concepció general, perquè jo crec que la frase és molt bona, perquè a més va néixer un humanisme penal penitenciari que a vegades avui encara es troba a faltar, però jo faig la broma, perquè ara faig, dic, a vegades, no?, tinc la tentació, no?, de compadir el delicte i odiar el delinqüent, no?, perquè una persona sense recursos, pobra, amb una vida que no sap... en fi, si tu i jo haguéssim visquéssim enmig d'una guerra a Síria i haguéssim de marxar, no?, per donar de menjar als fills, és possible que robéssim un supermercat. És altament probable. Jo ho faria pels meus fills. Jo ho faria, no? Però un senyor que ha tingut la millor educació, que ha tingut recursos, que no li falta la res, que s'obsessioni amb robar cada dia més i cada dia, no?, més salvatjament, és una cosa que també el llibre, que com bé dius, està trufat de cites, situ un per mi una referència judicial, que és Roberto Scarpinato, no?, que un dia, quan ell és el jutge antimàfia, el que va heretar l'heroica lluita de Falcone i Borsellini, assassinats per la màfia, deien, i sembla que ja ha fet una idea de la màfia, no?, amb rostres populars, i a mesura que he anat investigant, no?, he anat pujant a palaus, no?, autèntics ressorts de luxe, a gent molt educada, amb molt bona formació i amb molts diners a la seva butxaca, no? I aquests se'ls ha de posar al seu lloc. Al seu lloc, i se'ls ha de posar morrió, no? Perquè tot té límit en aquesta llei, i sobretot perquè estan les conseqüències socials que tenen, i ambientals, i fins tot culturals, no? Perquè estan fent negoci amb la sanitat, estan fent negoci amb l'educació, estan fent negoci especialment amb l'habitatge. És a dir, aquí, si tu vas a buscar a Barcelona no?, i fons d'inversió, estan arribant a oferir un 15% de rendibilitat anual a Barcelona si inverteixes en el sector immobiliari. Per donar un 15% de rendibilitat anual, has de desnonar molta gent, has d'especular molt i has de pujar molt els preus. I això, bueno, l'última moda d'aquí, amb les noves legislacions que encara no han arribat, és que alguns brokers d'aquests de 30-35 anys han descobert que, no?, que hi ha una clàusula al Codi Civil Català, al llibre 6è, si no m'equivoco, que parla del lloguer d'habitacions, no?, i el lloguer d'habitacions està fora d'aquesta legislació que s'està aplicant ara. Doncs hi ha gent que està llogant un pis petitíssim, i està llogant habitacions per 500 euros, no?, i tenen una rendibilitat del pis, perquè igual són 6-7 habitacions, i hi ha vídeos, els joves a internet, va fer reportatge d'Ivan Gutiérrez a TV3, un reportatge fantàstic, deia, però què és això, no? I el poder públic va respondre que no tenien instruments, perquè s'havia de canviar la llei perquè això no passés.
David, això passa a Formentera fa molts anys. S'estan jugant habitacions absolutament insalubres, on la gent s'ha ajupit per entrar-hi, on la gent comparteix, en fi, 8-10 metres quadrats, per això, per cada persona, doncs 400-500 euros o més per treballar, doncs, uns mesos aquí en Sistiu. Està passant i ho hem normalitzat del tot aquí a la nostra illa. I ja per acabar, al final et fiques les ulleres de Polanyi i parles, sí, també de com robem tots plegats el medi ambient, i et fas aquesta pregunta: quina espècie socava les bases materials de la seva autoreproducció, o sigui, la nostra subsistència?
Aquesta mala ser i és l'home. No, és l'única.
O sigui que també hi ha aquest enfocament en el no robarem el nostre propi planeta, com l'estem, diríem, desballestant i l'estem buidant de vida, no?
I no el robarem, als nostres fills i filles, o a la gent que ha de venir, I també és així. A mi m'agrada molt una frase de l'estimada Yayo Herrero que diu: com és possible, perquè en el fons tots hem crescut i nascut en l'ordre del repartiment, i quan dic l'ordre del repartiment, és que tots hem tingut una àvia que quan servia les mandonguilles noves eren quatre germans, no? I repartia les mandonguilles. I tots en menjàvem dues. I sempre feia més. Però fins que tothom no havia menjat dues, allà ningú repetia, no? I aquesta cultura tan sàvia no està passant ara. Estem conspint el món i se'ns enfot els que vinguin al darrere. És una mica el final de l'imperi romà, no? És l'últim que pagui la llum. I això és inviable, és insostenible, és inhumà, i a més no ens porta enlloc. I a més no ho dic apocalípticament perquè no hi crec, perquè moltes altres vegades hem estat molt pitjor, però les bases materials que estem construint són d'una irracionalitat de consum i d'un nihilisme sobre el present i sobre el futur que diu molt poc del que pot venir, però per sort, ja que el pandèmia acaba bé, no? El llibre intent acaba bé. Aquestes ulleres de Polanyi, no? Fa una reflexió molt, molt interessant, els que es preocupen tant per la propietat privada i pel mercat. Ell diu, no és el mateix una societat amb mercat, és a dir, una instància socioeconòmica on s'intercanvien béns i serveis, que una societat de mercat on tot només és mercaderia, fins i tot en la seva vida, no? I ell diu que això és una fantasia totalitzadora que es carrega qualsevol vincle social comunitari, és a dir, el que fa possible la vida i el respecte, i que per sort sempre hi ha moltes resistències comunitàries. Per tant, espero que Formentera, aquesta situació que dius dels infrahabitatges, no? Aquí no hi ha mar legal, això és il·legal. Vull dir que no... Estic convençut. Vull dir, no, jo conec que aquí la realitat pot dir el Codi Civil, però tot això s'ha de capgirar, no? I s'ha de capgirar, comprometent-nos, com ho han fet, per cert, els millors cristians de base, els ha citat abans de tots, no? A Leo Goff, a Casal d'Àliga, a Simon Weil en el seu moment, no? Uh-huh. Per tant, tot això jo crec que és fonamental, perquè si no, quin futur per a Formentera, quin futur per al món, no? I quin futur per al país, no?
Clar. Doncs sí, i al final doncs, hi ha aquest darrer capítol, amb aquesta epifania, la noia dels creix pels rojos, aquesta idea doncs, per poder-nos salvar tots. Plegats, aquest no en parlarem. Aquest doncs, que cada llegiu el llibre, doncs, que també hi ha una proposta de solució. No robaràs en David Fernández, un autèntic plaer llegir aquest text, un autèntic plaer que ens hagi dedicat doncs, aquests 30-40 minuts llargs xerrant amb nosaltres aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa. Moltíssimes gràcies.
Un plaer i una abraçada a vosaltres i un plaer parlar amb vosaltres. Gràcies.
Salut. 11:16, les 5:00 de seguida.